I atenció, perquè aquest dilluns farà 100 anys que va néixer tot un geni. No era científic, no era escriptor, no era pintor, era humorista. Era...
És que m'agradaria saber qui ho ha posat de moda, això de que el treball era salut. Quina ximpleria! Quin degenerat el que va dir això! Què carai ha de ser salut el treballar? Volant, volant
he vist que s'esveïa... Era en Joan Capri, actor, humorista i monologuista, que va néixer a Barcelona el 10 de juliol de 1917. El seu nom real era Joan Camproví i Alemany. Va ser un mal estudiant i les seves primeres feines van ser vendre mongetes i fer de noi dels encàrrecs per un diari. Es va dedicar al teatre per aficionats, havia nascut per fer riure els altres. Ell, però, diuen que reia ben poc o gens.
Jo sóc taxista, jo faig el taxis, en el bon sentit de la paraula, eh? Jo sóc un home, no sóc una dona, jo faig el taxis, oi? Doncs penseu que jo agafo el taxis a les 6 del matí i fins a les 2 de la tarda, Sant Andreu Barceloneta, Barceloneta Poble Nou, Poble Nou Sants, Sants Barceloneta, d'un cantó a l'altre. Això, si vosaltres veieu, amb la circulació que hi ha avui a Barcelona, això és parar boig. Jo aguanto com puc. Ja anem
a Santa Alegria. El 10 de juliol de 1917 i el 10 de juliol, per tant, de 2017, farà 100 anys del naixement de Joan Capri. Avui el volem recordar amb el Fermí Fernández. Com estàs?
Hola, bona tarda, president.
I amb el Joan Pere, com estàs?
Bé, bé.
Escolta'm, si jo dic Joan Capri, el primer que us ve al cap va un record, allò de dir, uah, Joan Capri.
Caset. El primer record és Caset, 850 especial, Seat, 850 especial i passeig amb els avis. Això és el primer que em ve al cap.
I riure molt o no?
Molt no, molt no. De fet, qui reia eren els avis. Jo només recitava. Jo em dedicava a recitar-ho. És a dir, jo tenia 7 anys o 8 i aleshores va caure a casa meva un caset del Capri, sí. Un que surt amb un telèfon, i que sortien unes quantes històries, uns quants monòlegs, la guerra dels 600, el desmemoriat, el maniàtic, el nàufrag, etcètera, etcètera. I jo me'ls vaig empollar, sense saber-ho que me'ls empollava. És a dir, jo només escoltava cada dia, escoltava això.
Per tant, te'ls escoltaves bastant.
Molt, 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 molt. Me'ls escoltava molt. Però no per vocació, per vici. Jo suposo que era per vici, això, no? I aleshores, quan jo anava amb el cotxe amb els meus avis, que anàvem a buscar tocino als pobles del voltant de Tarragona,
sí.
El meu avi em deia, va, el desmemoriat.
De
jo, toca. I li allargava tot el desmemoriat. I uns avis reien, però reien com a bojos, però jo crec que reien més per la gràcia que fa que un nen de 7 anys imiti el Capri, més que no pas pel que es deia, perquè, de fet, l'humor del Capri era molt blanc, molt
en què te'n recordes?
No, me'n recordo de coses, me'n recordo d'alguna frase allò de... El matrimoni és una creu, malament, saps? Aquesta, li va dir nena, li va dir a la nena, no? La nena, li va dir nena a la nena, i ara no sé molt bé què li vaig dir, però li va dir nena a la nena, no? Vull dir, el desmemoriat, tot això, el nàufrag, tot això, saps? Això sí que me'n recordo, però me'n recordo que, res, frases molt concretes, tot sencer no te'l podria dir ni de cap manera.
Saps qui se sap també fragments de la monòlegs del Capri, el Joan Pere?
Segur.
Ja, més de saber, no me'n recordo pas massa. Jo vaig fer un espectacle fa 3 o 4 anys, sí. encara el faig, buscant aquesta proximitat de que tenia el Capri amb el públic. Uh-huh. Buscant aquesta proximitat. El seu gran sentit de l'humor era el semblar-se tant a tants de nosaltres que això era insòlid. Esclar, la gent va al teatre i veu grans obres, i veu grans personatges, i veu grans drames, i grans tragèdies, i fins i tot grans comèdies. Mm-hmm. Però, esclar, veure un home que s'assemblava tant al veí que tenies a dalt, o al tiet Emilio, o a l'avi, feia, i que enraonava com ell. Ah. Esclar, això feia moltíssima gràcia. Jo, els discos ja van agafar grans, soc més gran que el Fermí, una mica.
No molt més, eh?
Però el meu record és més de la distància curta, no?
Clar.
Anar a veure... anar-lo a veure, quan jo era nano, que hi anava amb tota la família, era com una festa major. On anirem a veure el Capri? Quan venia el poble, la festa major, que venia i feia tres comèdies. El dilluns una, el dimarts una altra i el dimecres una altra. I, bueno, el Capri era un holgorio, era divertidíssim. I després el poder treballar amb ell, aquesta distància...
Clar, ara imagina't, curta, clar, tu el veies de petit i després, a l'any 80, fas amb ell doctor Caparrós.
Clar, jo li vaig dir, escoltíssim...
Però com va això, com va això? Et truquen ells i et diuen tu, a treballar amb en Capri?
Una mica, sí.
Tu et devia impressionar,
clar,
allò.
Com et quedes?
Sí, home, sí, esclar. Ah. Home, jo era jovenet, la tele tot just començava. Encara feien tele en blanc i negre. no jo, la tele.
Sí.
Clar, esclar, i de cop i volta diuen, escolta'm, estan preparant una cosa pel Capri, t'agradaria fer el nebot? Home, que sí, m'agradaria. Vaja, ha sigut...
Aquest has fet fins i tot de minyona.
Sí, del que fos, no? Però el nebot m'ha quedat marcat, a mi m'ha quedat marcat. I durant molts anys, jo he sigut el nebot del Capri. La gent es pensava que jo realment era el nebot del Capri. Perquè teníem una certa semblança, deien, que no és veritat. Perquè, és clar, el Capri era un home trist, seriós, ho has dit, no reia mai.
Però això és veritat, això és el mite, no sé si és veritat. Després, quan tu el coneixes en persona l'any 80,
no sé,
t'endús una decepció?
No, abans, el 74, 75, 76. I llavors... Perquè havien fet alguna cosa en el Romea, algun festival, alguna cosa, i esclar, a mi impressionava el Capri, més era un senyor molt seriós.
Era el Buster Keaton català, o què? Buster Keaton tampoc deien que no reia.
No, però el que va ser és que ell era un home obsessionat, tenia obsessions, ja sabeu, l'obsessió dels diners, l'obsessió d'això, l'obsessió de que estava malalt, l'obsessió de que no podia sortir a escena, no puc sortir, jo estic malalt, deia. I li havies de donar una empenta, no? Esclar, trobar-te amb ell, havíem rigut junts alguna vegada, perquè quan ens equivocàvem o així, de seguida se li escapava el riure. Però el seu personatge sempre... El seu personatge real era trist. El gran mèrit del Capri, i deixem-ho dir abans que se me'n vagi al cap, és crear un personatge català universal.
Tu estàs d'acord amb això, Fermí?
Sí. Hi ha Dalí i Capri. No, però estic d'acord. És a dir, jo crec que Capri... Va marcar un punt d'inflexió, és a dir, abans ho dèiem amb en Joan, que és el fet aquest fet que un dia hi ha una persona que comença a fer o escriure a fer monòlegs en català, en una època en què no era massa correcte això, en què era molt complicat. Als anys 60, els 50, finals dels 50, 60, algú que gravi discos en català en plena època pre-tecnocràtica, franquista, etc. Uh-huh. Ostres, no deix de ser la pre... com es diria això? La pre-protesta, no? El pre-cantant protesta,
el preconcili.
El preconcili vaticà, no? Però, clar, hi havia un punt de protesta també dintre de tots els seus monòlegs. Jo ara, avui me n'escoltava algun, i hi havia coses que deies, ostres, hi havia molta part incorrecta, també. Mm. Sobretot, molta part incorrecta, que era... aquest punt de sexisme, les minyones, la dona, la situació de la dona a la societat, el fet de que hi ha un moment en què parla, hi ha un monòleg que es diu Com està la plaça, hi ha un moment en què ell entra a la plaça i diu, i aquell dia me'n vaig anar a la plaça jo sol, i hi havia
perquè
homes
deia,
que...
La meva dona m'enganya.
Sí, exacte, la meva dona m'enganya, però no m'enganya d'allò. No, m'enganya amb els calés.
Sí, però això, a més, si això que dius, sortís al Capri, quedaria esturat. Quedaria... Per què dius?
Però hi ha un moment en què entra dintre la plaça i diu... Hi havia homes que em veien amb la bossa, entrant amb la bossa, i em miraven malament. Com volgué dir, clar, hi havia un punt d'un home anant amb una bossa.
Però és que això en aquella època...
Clar, era impossible. No.